Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
I va veure quin tipus de relació que tenia, ja sí que Vicius.
Això aquí? Això... Hola. Un moment, què tal? Benvinguts al Barça Reservat. He tallat, exacte, sí, he tallat la conversa que estàvem tenint, molt interessant. Episodi 7 d'aquest Barça Reservat. Ja sabeu que ens podeu trobar a l'aplicació de Catalunya Ràdio, vídeo, àudio, Spotify, YouTube, Apple Podcast, iVoox, tot, tot. I estàvem tenint una conversa molt interessant, però...
És off the record.
És off the record.
Per un altre capítol.
En un altre moment. Però és que avui també som amb l'Oriol Domènech, amb el Xavi Campos i amb el Bernat Soler. I avui tenim un capítol que també explicarem coses molt interessants, que també algun dia potser han estat off the record i ara doncs les posem on the record o on the rock, com li agrada dir a Joan Laporta. President, quan fa off the records que després sap que expliquem, que es poden explicar, es diuen on the rocks. Doncs bé, fem on the rocks aquí al Barça Reservat. És una setmana important, que és la del clàssic, i com els últims s'ha escalfat una miqueta, no? Si Florentino ve o no ve a la llotja, amb el tuit de Miquel Camps, el directiu... Ara sabrem una miqueta la intrahistòria d'aquest tuit, però vaja, que la presència o no de Florentino a la llotja, n'hem estat parlant molt aquests dies, i a veure, que vingui o no vingui Florentino, tot això ja ho hem dit alguna altra vegada, però és que tot això és pensant només en l'entorn, en el seu entorn madridista, en l'exterior, en aquest madridisme sociològic. Florentino i Laporta es porten bé, parlen, les relacions institucionals entre els clubs són correctes i ho seguiran sent. Ho seguiran sent com a mínim mentre hi hagi Superliga o mentre hi hagi les opcions que hi hagi Superliga. Recordeu que el 21 de desembre hi ha aquesta sentència del Tribunal Europeu. Doncs aquesta Superliga fa que Barça i Madrid encara o vagin de la mà. Perquè Florentino necessita un Barça fort per aquest projecte. Per tant, no el deixarà caure mai del tot i no trencaran aquestes relacions. Laporta i Florentino es truquen per telèfon. Parlen. L'abraçada de l'altre dia a la seu de la Lliga entre Laporta i el segon, la mà dreta de Florentino, el José Ángel. Vull dir, que ningú pensi que tot això que fa Florentino és perquè realment està molt empipat o perquè entre el Madrid i el Barça les relacions estan molt malament. A veure, es van fer unes reunions abans de l'estiu entre Joan Laporta i Javier Tebas, el president de la Lliga, i allà, a casa seva, de fet, va anar a Òscar, i allà, entre aquestes converses, li va dir que rebaixarien el to públicament amb Tebas, que es relaxarien una mica, però hi havia una línia vermella, i aquesta línia vermella era la Superliga. Laporta va deixar molt clar que públicament mai es desmarcarien de la Superliga, d'aquest projecte, com a mínim fins a esperar la sentència. Per tant, la Lliga també ho sap, que això és. Ara què ha passat? Que Florentino doncs, ha tingut una altra excusa per agafar-se i dir que no ve a la llotja, que és el tuit que va fer el directiu i portaveu Miquel Camps, el directiu del Barça. Va fer un tuit cap a Vinícius, després del partit de Champions, en aquell que es mereixeria un clatellot per vacilar, per fer aquestes bicicletes innecessàries al mig del camp. D'acord, mira, el contingut, segurament molts culers, i fins i tot dins el club, el comparteixen. Vull dir, hi estan d'acord. Però, clar, un responsable del Barça o un directiu això no ho pot fer. Per què esborra aquest tuit Miquel Camps? Doncs ara expliquem aquesta intrahistòria. Doncs perquè un cop publica el tuit, Miquel Camps no se n'adona si allò té molt recorregut o no, perquè ell, de fet, ja en penja sovint d'aquests tuits que són una mica polèmics. Però alguns directius de la Junta veuen el tuit i el que fan és avisar al compliance, Sergi Atienza, i li diuen, escolta, has vist aquest tuit que ha fet el Camps? És inacceptable, entre altres coses. I li demanen que li digui que el tregui o que faci alguna cosa. Llavors, Atienza truca a Miquel Camps, li fa veure que aquest tipus de tuits doncs, no es poden fer, i menys un directiu, a pocs dies del clàssic, aquest contingut... No li exigeix en cap cas que esborri el tuit, però li aconsella que el retiri, i Miquel Camps, després d'aquella conversa, evidentment, no ho dubta, i ho fa, i retira, i per això esborra tan ràpid aquell tuit. També des de comunicació als màxims responsables, Àlex Santos i Jordi Finestres, parlen amb ell, li fan una reflexió, diríem, de mesurar una mica tot el que es publica a la xarxa, a Twitter i a Instagram, però en cap cas tampoc li demanen que tanqui el Twitter ni que tanqui les xarxes. De fet, no s'ha pres cap mesura amb les xarxes dels directius, poden seguir fent el que vulguin amb les xarxes, ni tampoc s'ha previst demanar disculpes al Madrid. Amb aquest tema de tuits, jo us diria, de fet, que des de comunicació estan més preocupats o més amoïnats pels likes i retuits que fa, per exemple, Enric Masip, que no pas pels tuits de Miquel Camps. Però vaja, això ja... Això podem parlar en un altre episodi. Bernat, va, que tu fa temps que estàs amb el cas Negreira.
Bé, sí, sí, el cas Negreira ens porta ocupats des de que va sorgir, des que van treure els companys de, del que té jugues de la Ser el mes de febrer. Jo us volia parlar d'una derivada del cas Negreira que em sorprèn que se'n parli molt poc, especialment al si del barcelonisme, perquè és un tema intern. El cas Negreira ha fet molt soroll, aquesta oposició per part, sobretot, del madridisme sociològic, d'acusar el Barça de comprar àrbitres, tot això, fins i tot la UEFA, tothom hi ha opinat. Però, en paral·lel, hi ha una derivada, que és que entre els anys 2013 i 18, això també està demostrat amb el sumari del cas, entre el 2013 i el 2018 el Barça li va estar pagant al fill d'Enriquez Negreira, Javier Enriquez Negreira, per uns informes que, per cert, sí que existeixen, estan documentats,
sí.
I els podem veure, i els, jo els he vist, són informes de 15 pàgines on es parla d'àrbitres, sobretot de segona B, que eren els que en aquell moment li tocaven al Barça B, al Barça Atlètic. Bé, el Barça li va pagar 450.000, o va pagar 450.000 euros per informes al fill d'Enriquez Negreira. Què passa? La peculiaritat és que el Barça aquests informes no els hi pagava al fill de Negreira, sinó que ho feia a través d'un senyor que es diu Josep Contreras, que va morir el mes de desembre passat, que era un membre de la comissió esportiva, que podríem anomenar-lo que era com una mena de directiu del Barça Atlètic, i que de forma, jo diria que sorprenent, feia d'intermediari, cobrava del Barça aquests diners i els traspassava al fill de Negreira. Però és que entremig, el senyor Contreras es quedava una comissió. Dels 450.000 euros que el Barça va pagar-li a Contreras per aquests informes, Contreras se'n va quedar un 33%, 150.000 euros. 150.000 euros de comissió, i la resta els hi va donar a Javier Enríquez. I jo em pregunto com és que no s'ha aixecat prou la mà o la veu entre el barcelonisme per dir, ei, aquí va haver-hi una acció punible, jo crec, d'uns diners que es pagaven per un fet que ja després podríem discutir si era molt o pocs diners, però és que entremig hi havia un senyor que se'ls quedava. On anaven aquests diners?
És que jo crec que això a la gent, al soci, tampoc li ha arribat, aquest detall.
Jo crec que no li ha arribat. És a dir,
tant,
i són diners del Barça. Ja no és si compraves àrbitres, si feies trampes, etc. No, no, no. Tu tenies uns diners que eren, sortien del club i hi havia un senyor entremig que se'n quedava un 33% i no anaven al seu objectiu. És veritat que el Barça s'ha volgut personar, ho recordareu, com a acusació particular.
Sí, ho ha intentat.
En el cas Negreira. És concretament en el cas de l'administració deslleial, que és aquest cas, que és el cas de Josep Contreras, de les empreses i del suposat blanquejament de diners.
Tu que et fas preguntes, no t'has preguntat en tot aquest cas Negreira per què ha aparegut tan poc el nom d'Àngel Maria Villar?
Gran amic de Josep Contreras.
Vaja, el Josep Contreras anava a buscar a l'aeroport del Prat, sí, o a l'estació de Sants, per portar-lo allà on calgués. I també estan immersos en el cas Soler d'administració deslleial a la Federació Espanyola de Futbol. A mi em fa l'efecte que de moment li ha salpicat poc el cas Negreira a Àngel Maria Villar. No tinc cap prova. Sí que tinc aquesta sospita que si hi havia pel mig el senyor Contreras, que era un senyor molt simpàtic, que acompanyava sovint el Barça B,
Quan
jugava a la segona, tenia una relació d'estreta o màxima confiança en Villar.
Bé, jo em pregunto per què el club sí que és veritat que vol personar-se per poder intervenir en això, de moment no el deixa el jutge, però, per exemple, el barcelonisme, socis, que moltes vegades reclamen per tot.
A títol individual ho pots fer.
Per què no es reclama per dir, què passa amb aquests diners? Qui se'ls va quedar? Qui se'ls va endur? Per què un senyor es quedava un 33% d'aquestes quantitats tan elevades? Bé, són preguntes que, com sempre, deixem aquí.
En casos com aquest de Contreras, si comencés a rascar en aquella època, n'hi ha molts,
Que vols dir molts?
Amb el tema del Bartogate,
clar,
el tema de xarxes socials, allà van sortir milions d'euros.
Però i que aquí es va fer escàndol?
No van ser per agències que fessin temes de comunicació. A l'Aietà se li va pagar també 1,5 milions, també per algun motiu, que, evidentment, jo crec que 1,5 milions no va entrar a les arques de l'Aietà. Vull dir, jo crec que hi ha moltes operacions d'aquestes que hi ha hagut gent que s'ha quedat diners entremig. Vull dir, que si rasquéssim una mica...
Bé, doncs que el cas Negreira, el gros, el dels àrbitres i les suposades trampes i compres, no tapi que el Barça va quedar perjudicat amb aquesta acció.
Pues a veure si algun soci o el Barça pot demanar explicacions d'això. Ara que feia sonar que no sentíem l'Oriol. Oriol, canviem de tema, perquè has vingut avui...
Mercato?
Alguna cosa de mercato? Més esportiu, més mercato. No,
una miqueta.
De qui ens vols parlar?
No, una miqueta, que la setmana passada aquí s'ha parlat molt. Inclús va ser portada del Diari Sport, de Julián Álvarez.
Sí, del City. El Barça el va voler abans que el fitxés al City.
Bueno, va ser un dels bastants d'aquí, perquè em sembla que de River sortia per 20 milions i el volia quasi tothom, aquest jugador.
Clar.
però el diari Esport i altres mitjans també van comentar la setmana passada que era un jugador que li agradava moltíssim a Deco, que a Xavi també en volia molts bons ulls, que al final és un jugador que et pot suplir un Lewandowski, que ja l'any que ve entrarà als 36 anys, i a part està demostrant que pot jugar al costat del davant de centre com Haaland, perquè Julián està jugant per darrere Haaland, està jugant per l'esquerra, per la dreta...
I què ens vols dir? Què ens vols dir?
No, no vull tirar aigua al vi.
Ah, vaja, però... jo pensava ara ja m'estava emocionant.
No, però ho he de fer, perquè es va parlar que tenia una clàusula de sortida.
Sí.
Doncs... Julián Álvarez no té cap clàusula de sortida.
50 milions, has de dir?
50 milions. I Julián Álvarez, com la gran majoria dels jugadors del City, no tenen cap clàusula. Allà a Anglaterra no hi ha clàusules de rescisió.
I tampoc.
Que és veritat que hi ha jugadors que es posen, doncs que sí, per una certa quantitat que ofereixi un equip, pots marxar. Però en el cas de Julián Álvarez...
És a dir, que si el Barça el vol...
Ha de negociar amb el City.
I estem parlant de...
Jo crec que és un jugador que, si surt aquest any del City, és un jugador que estem parlant de jugador de 90-100 milions.
Perquè, tu creus que sortirà del City, doncs?
Aviam, és un jugador que, si segueix Haaland... L'any passat el City va tenir dues ofertes equips de la Premier per Julián Álvarez d'una bogeria. Autèntiques barbaritats. Però se'l van voler quedar perquè els van marxar Mahrez, han venut molts davanters, Gabriel Jesús, Sterling, per poder fitxar Haaland, i se l'han quedat. Però jo crec que l'estiu que ve, jo crec que Julián Álvarez és un jugador que va cap amunt, que seguirà sent titular, tot i que jugui Haaland, vull que jugarà al seu costat, i que l'estiu que ve tornarà a tenir molts pretendents.
Però al Barça no hi ha clàusula, o sigui que si el vol, el Barça haurà d'estar negociant 90-100. Per tant, ens oblidem.
Jo no tinc cap mena de dubte que si surt del City, que pot ser, perquè el City s'ha demostrat en els últims anys que també és un club venedor. Ha venut, ara ho he dit, no? Sterling, Mahrez, Cole Palmer, quan li ofereixen un preu que ells consideren bo 50-60, o en aquest cas per Julián, que els ofereixin 80-90, doncs potser surt.
Aquí ens oblidem, eh?
Jo crec que és impossible que aquest jugador acabi al Barça.
Impossible, eh?
Vaja.
I això que deies, que hi ha pactes amb jugadors, si ve algun club... Això el City en té algun.
El City en té un parell. Un és Haaland,
sí,
que ja m'ha explicat la clàusula de Haaland.
Però és per d'aquí dos anys, no? O gairebé dues temporades.
Era pel 2024, però el renovar Pep va passar el 2025 i va passar a 175 milions. I hi ha un altre jugador que també té una clàusula de sortida.
Qui?
Això...
La podem guardar per un altre dia, no?
Com m'agrada. És un jugador que interessa el Barça.
És evident. Jo crec que la gent ja s'ho pot imaginar.
Jo important del City que interessa el Barça. Es diu com jo? En castellà?
Sí, home, què vols que ho fem ara? No hi ha?
En castellà, no.
Un altre, o sigui, el pròxim episodi o un altre, ens diràs aquesta xifra.
Algun dia la direm.
Algun dia. Doncs mira, Oriol, pots
com
marxar.
Com és l'únic que es guarda les coses.
Sí, clar que sí, però ho sap fer. Ho sap fer. Oriol, saps que, és que l'hem de deixar... Pots marxar, si vols, del Barça reservat. Sí? O et pots quedar, si vols.
Jo el que em digueu.
Marxa, perquè jo crec que t'esperen i si no tindrem bronca. Però ens queda pendent d'això. Pots marxar, l'Oriol Domènech, del Barça reservat.
La setmana vinent.
La setmana vinent, ja?
Bueno,
ja ho sabeu,
quan tu diguis, tu la jefa de
tot això, no? Episodi 8, sabrem quin és aquest jugador tan important. Quin preu té de sortida, sempre que arribi al Barça.
Aviam si el Barça no haurà fet la feina bruta perquè se n'aprofiti un altre.
Ai, Déu meu.
Ja està, no?
Ja està, ja pots marxar, Oriol. Pam, vinga. Adéu-siau. Sempre agrada que vingui l'Oriol Domènech al Barça reservat. I més si hi ha de parlar de fitxatges i mercato del Barça. Qui serà aquest jugador? Ja el sabem quin és. Només ens falta saber la xifra. Va, parlem de davanters
davanter.
I joves. Ja en parlem d'un altre, sí, Campos.
Sí, del que estava de moda, Marc Guiu.
Sí.
La gran aparició que, vaja, ens ha enlluernat a tots en un moment màgic, narrat esplèndidament pel Bernat a la TDT, amb document visual.
Que bo,
impactant. La Laia també.
És que és impactada. És que és un moment tan natural, tan improvisat. Sí. Clar, que evidentment que és improvisat, perquè ningú s'esperava que marqués tan ràpid.
Doncs vull parlar de Marc Guiu i d'un dels descobridors d'aquesta nova perla. Quan apareix un jugador així, sempre apareixen molts pares esportius, sí, entre cometes, molts descobridors. Al Tot Costa, per exemple, han parlat amb la Sònia Olear, amb l'Ismael Dear, que és un dels entrenadors responsables de la penya barcelonista de Sant Celoni, que és on va començar fa ja 10 anys a jugar el Marc Guiu. I l'Ismael Dearo, és veritat que és un dels descobridors, però l'Ismael Dearo s'encarrega d'avisar el Barça a través d'un vistaire que el Barça té a la zona del Vallès Oriental i també d'Osona, i que és, entre cometes, un altre dels descobridors de Marc Guiu. I atenció, perquè també ho va ser en el cas de Lamine Yamal, i per la mateixa època, aproximadament, potser una mica abans, en el cas de Marc Guiu, que en el cas de Lamine Yamal, però va d'un any o va de dos anys. És l'Isidre Gil. L'Isidre Gil és un històric vistaire del Barça que fa molts anys que treballa al Barça buscant talent jove entre els camps del futbol català a les categories inferiors i té una llarga llista d'èxits. És un veterà. El seu nom és gens mediàtic.
No.
Però, vaja,
i ha sortit poc.
Ha sortit gens.
No? Gens.
Gens. Però ha descobert uns quants futbolistes. Mira, a banda del Marc Guiu i el Lamine Yamal, noms com l'Arnau Tenas.
No.
El porter que ara és el PSG, sí, sí. I el tercer porter del Barça la temporada passada. El Marc Casador. O Caçador, hem de dir Caçador,
oi? Caçador.
És sorda, que és amb dues S. Sí. Doncs el Marc Caçador, que també és de la zona, mig centre del Barça Atlètic, convocat a la Champions contra el Shakhtar, també descobert per Isidre Gil. El Sergi Altimira, jugador del Betis, que va passar pel Getafe unes setmanes i ara està jugant al Betis, i és familiar de l'Aureli Altimira. És de Cardedeu.
És
i també...
fill o nebot?
Crec que és el nebot.
És el nebot, no,
és el fill,
no?
És el fill.
És el fill, també hi ha un nebot,
l'Alti,
no?
L'Alti,
hi ha un nebot
és lateral del que està a l'Andorra i ara al Villarreal B. Aquest és el nebot, són cosins. Va. Doncs el Sergi Altimira també el descobreix l'Isidre Gil. Hi ha molts jugadors que han acabat al Barça, alguns han triomfat al primer equip, d'altres s'han fet futbolistes professionals, que la primera crida, la primera veu d'alarma, entre cometes, la va fer l'Isidre Gil. I m'hi he guardat dos que ens faran especial il·lusió, perquè són una mica nostres.
Ah, sí?
El Gerard Autet.
Ah. Ostres!
Anys, imagineu-vos, això és dels anys 90. Quants anys fa que l'Isidre Gil treballa pel Barça? I l'altre és l'Àlex Dalmas. També del Vallès Oriental, de la Roca.
No sé si els ha descobert a tots.
A molts, a sí, molts. Sí. Isidre Gil, que segurament té poc reconeixement públic perquè no en vol, és una persona molt discreta, ara ho has dit, no ha sortit enlloc.
No.
I de la fet, seva feina, jo crec que sí que mereix un reconeixement important.
Home, de fet, bé, d'ell, parlant amb gent, clar, aquests dies parles dels joves, amb gent del plantell, et diuen, uf, és un dels millors captadors, o captaires, no com li haurem de dir,
captadors, no? Sí, un captaire no? És un senyor que demana diners, o senyora, a la porta
que hi ha al Barça... Perquè aquest primer filtre, clar, aquest primer filtre que té el Barça és molt important. Jo no havia caigut en pensar que era tan important, però clar, que està tot capitanejat per Marc Serra, que és un altre d'aquests que també poc conegut, que és el responsable del Futbol 7. Ell té un exèrcit de vistaires, d'entrenadors que van a veure partits, i és un primer filtre que només són... Estem parlant de nens de 6, 7, 8 anys,
sí.
I ja veuen que seran bons. Jo, a mi això sempre és una cosa que em sorprèn, però moltíssim. Em té flipada, això. Però vaja, Isidre Gil, doncs...
Tots els, o molts jugadors dels que ha descobert, em parlen meravelles de l'Isidre Gil, amb molt afecte, parlen amb molt afecte genuí, d'agraïment perquè els ha ajudat a arribar a ser futbolistes professionals.
Doncs Isidre Gil, el captador, un dels millors captadors que no captaire del Barça. L'altre episodi, l'últim episodi, el 6, vam començar una minissecció dins del podcast, podríem dir, que és el Barça reservat vintage.
Sí, sí.
I jo crec que el Bernat no hi era, però li va agradar molt el Fantàstics, aquest vintage.
Sí, 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 sí.
I ha dit, espera,
el vaig seguir molt atentament.
Us porto una altra coseta
d'aquestes. Avui us faig una pregunta vintage. A veure si sabeu quina ha estat la vegada que Pep Guardiola s'ha enfadat més amb TV3.
Mm.
Jo us donaré una pista sonora. Sí? Us faré sentir un document
a veure.
Que ens posi en context. I jo crec que ho recordareu. És una entrevista postpartit que Jordi Grau,
ja
el company de TV3, sí, sí, li fa a Pep Guardiola.
Comandante, bona nit.
Bona nit.
L'equip que ha passat pel Camp Nou aquesta temporada, potser juntament amb el Betis a la Copa, què més problemes els ha generat?
És un molt bon equip, però vosaltres ho heu vist, en sabeu més i ja donem la vostra opinió.
Què li ha semblat a vostè? Tot plegat.
Molt bon equip. Partit fantàstic, molt bon partit.
I al seu equip què li ha semblat?
També molt bé, estic molt content de l'actuació que han fet.
Quin valor li dona aquest 5-1 per anar allà?
No és definitiu, però és un bon resultat.
Molt bé, bona nit, veig que no té massa ganes de parlar avui.
No masses.
Molt bé, doncs ja ho heu vist. Si no té massa ganes de parlar avui bastant, amb l'entrenador del Barça...
Sí, no, el Grau va ser
no
molt
era,
ràpid.
No era un moment
perquè...
fàcil.
No,
i he retallat, Hi havia entremig més preguntes d'aquestes de respostes monosil·làbiques.
Clar, a més, amb Guardiola no t'ho esperes, que serà amb aquestes respostes tan curtes.
Això va ser el 6 d'abril del 2011. Va ser un Barça Shakhtar Donetsk.
Ah, per això ho treus.
Perquè aquesta setmana hem tingut el Shakhtar per aquí. I el Barça va guanyar 5-1. Era un partit, era l'anada dels quarts quarts de final de la Champions.
No t'esperes que trobis un Guardiola així,
sí,
no?
Estava enfadat. Guardiola estava enfadat i estava enfadat amb TV3. No amb el Jordi Grau, sinó amb TV3. Jo en aquell moment estava a TV3 i això ho vam acabar esbrinant. Resultava que el Shakhtar hi jugava Dimitro Chigrinsky, que havia estat al Barça i ja
i havia
tornat al Shakhtar. I a TV3, tant el Telenotícies del dia abans del partit com el del mateix dia al migdia, es van fer uns vídeos i unes informacions que no deixaven gaire bé Chigrinsky. En un cas s'explicava com la penya humorística Fòrum Manolo Clares li havia anat a entregar una pilota de xocolata, que era un premi que li donaven
el personatge més fluixet
de la temporada, i a l'endemà hi havia un reportatge, una crònica del pas de Chigrinsky pel Barça bastant demolidor, perquè el pas de Chigrinsky pel Barça va ser dolent i quedava reflectit. S'incidia molt en el fet que havia estat una petició de Guardiola, s'ensenyaven errades de Chigrinsky, la xiulada del Camp Nou, i en fi, a Guardiola li va molestar que des de TV3 es carregués tant les tintes, hi hagués aquell, entre cometes, acarnissament amb Chigrinsky, i estava calent, estava escalfat, i tot i que el Barça havia guanyat 5-1, doncs li va fer pagar a en Jordi Grau. Després la relació es va normalitzar i després es van fer altres entrevistes i tot es va anar molt bé. Però aquell dia Guardiola no estava content.
De fet, el vestidor del Barça, clar, veuen i escolten més del que,
sí,
del que
sí,
diuen.
Sí, sí, sí.
Els informatius, també, però en el cas de Guardiola o de Xavi, per exemple, també, això ho hem vist.
I no va dissimular aquell dia, no va dissimular gens. Ens vam quedar tots parats a dir què li passa, no?
Escolta, el fitxatge de Chigrinsky per Guardiola algun dia també es podria explicar, perquè sabeu realment com va anar? O sigui,
sí, més o menys.
Per què Guardiola fitxa Chigrinsky?
Perquè es va enamorar. Perquè es va enamorar. Això ho expliquem avui o ho guardem per un altre dia? Per la tornada, quan el Barça vagi amb...
No,
has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.